de reina de la creació només n'hi ha una, i la tenim aquí, a l'Estat de Gràcia. Oh! Ella controla de prop tots els creadors i les creadores del país i, sobretot, té les muses ben entrenades. Rebem amb un aplaudiment ben inspirat la nostra ministra de Cultura, Sílvia Soler.
Molt bona tarda, Sílvia, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Escolta'm, qualsevol lector i admirador de Shakespeare sap que en la seva obra els plaers relacionats amb el menjar i el beure hi tenen un gran pes. També hi ha extenses i detallades descripcions de les cuines i les eines que s'hi fan servir. Per tant, podríem dir que la representació de la vida plàcida per Shakespeare és una cuina. I la cuina també és, no cal dir, un bon lloc per crear. Avui, Sílvia, a la Muntanya Màgica tenim...
Tenim un cuiner, evidentment, amb aquest preàmbul que hem fet, el cuiner Oriol Castro. Benvingut, Oriol. Moltes gràcies per acceptar la invitació.
A vosaltres.
Estem molt contents de parlar de cuina perquè et volia començar aquesta conversa fent una apreciació que no sé si estaràs d'acord, si compartiràs. Fa potser 10, 15 anys, potser 20, amb una secció on es parlés amb creadors, després d'haver parlat amb pintors i amb escriptors i amb músics, potser no hi hauríem convidat un cuiner. És així o no és així?
És així, sens dubte. Jo crec que hi ha hagut un canvi en els últims anys molt important, on el cuiner no és aquella persona que era, que em deien que estava amb la cervesa dintre una cuina suant, no? Però que hem anat evolucionant una miqueta, no?
Potser la culpa és perquè la vostra obra d'art és efímera, no? Ens la cruspim i desapareix.
Bueno, ens recuspim, exactament, però el que sí que és veritat és que també gràcies a tots aquests programes de televisió i la feina que han fet molts grans cuiners d'aquí a Espanya i de Catalunya, com pot ser en Ferran Adrià, no?, que hem treballat nosaltres amb ell, o l'Arcella de Can Roca, el Joan, el Jordi i el Pitu, doncs han fet una gran feina, i gràcies a aquestes visions que hem pogut veure tots, doncs avui estem aquí tots els altres cuiners d'arreu del país, no?
Veig que et pensava preguntar una mica més endavant pels programes de cuina, però com que ho has avançat, ja aprofito, no? Tinc molta curiositat per saber què en penseu, els cuiners, els que us hi dediqueu professionalment.
Sens dubte és una eina que per transmetre la cuina és molt maca, és una eina molt pràctica, però també a vegades ens enganyem una mica, o la gent jove es pot enganyar i pot dir que bonic és tot això... T'ho ensenyen tot tan ràpid, i la veritat que l'ofici de cuiner és un ofici molt llaurat. Nosaltres portem, jo per exemple porto 25 anys, no? Per arribar on has arribat tens que tindre un gran recorregut, no? Com vosaltres que sou professionals, no? És com si féssim programes de ràdio i us el anéssim explicant, que fos molt senzill això. I la veritat que la vida de l'ofici de cuiner és molt dura i tardes molts anys per aprendre'n, no?
En general, la televisió té una mica de tendència a simplificar, no? I tot ho fa com fa semblar més senzill del que és, en
exacte.
General. No?
També és veritat que de fa uns anys hi ha molta més documentació gràfica generada pels propis cuiners.
Sí.
És a dir, llibres amb un disseny espectacular, explicant la creació dels plats. Per exemple, jo recordo el Bulli, bàsicament, és un dels grans productors a nivell gràfic, no?, del que s'ha anat fent en aquella cuina innovadora.
Exacte. Antigament,
de tota la vida.
Mireu com és la vida, no?, que jo me'n recordo quan vaig començar, que els cuiners, jo treballava en un restaurant de la costa i el cuiner s'amagava, no?, al fer la recepta. I després, quan vaig anar al Bulli i tot això, l'any 98, el Bulli ensenyava totes les receptes, no? Hi havia els congressos de cuina. Mm. Va haver-hi un gran salt molt important, i el gran salt va ser l'any 2000-2002, no?, quan vam tindre la gran explosió d'internet, que es demostrava tot, es veia, no? Inclús jo me'n recordo amb el Ferran anar un viatge a Japó i veure aquelles càmeres el 2001, no?, que feien aquells japonesos aquelles fotos, dèiem, això quan arribarà aquí, no? I avui en dia tots anem amb un mòbil, amb càmeres, anem a un restaurant, fem fotos, les pengem per internet, i és una màquina això de generar informació, no? Que és bo i és dolent, eh? Per restaurants creatius, ara, si voleu, també podem parlar d'això,
sí,
eh?
Sí, tant, parlem-ne.
Abans ens hem animat a parlar, però potser hauríem de situar una mica la figura de l'Oriol
sí,
Castro, perquè,
tota
clar, hem començat a parlar de Ferran Adrià i no sabem exactament quina relació té l'Oriol.
Sí. Que ens l'expliqui el mateix
Oriol. Explica'ns-ho,
Oriol.
Bueno, us explico. Nosaltres som tres socis, l'Eduard Xatruc, el Mateu Cassanyes i jo, que vam començar el Bulli l'any 91, 96, 97 i 99. Vam fer una gran trajectòria amb en Ferran, vam estar 18 anys al Bulli, de caps de cuina, vam anar evolucionant, vam començar d'estagers, vam anar evolucionant, fins al final que érem caps de cuina, portàvem també la part creativa amb el Ferran Adrià, i després a l'any 2012 vam obrir el restaurant Compartir de Cadaqués. I el 2014 vam obrir el Disfrutar, on estem a dia d'avui també fent la cuina creativa, que és més de creativitat.
A Barcelona, el Disfrutar.
Un restaurant espectacular que l'altre dia, ara li explicava, abans de començar, hi va anar a dinar un amic i va tornar amb 63.000 fotos... de tot el que havia vist, no només del
que s'havia... Anaves a parlar de quilos, anava a dir, ostres!
No. Clar, estava al·lucinat.
Acaben dels... tips, també.
No, dels gustos, de les textures, de tot, però sobretot va sortir, semblava que havia anat al Louvre, no? De dir, mira què em van posar, no? És espectacular, és una meravella, no hi has anat tu encara?
Jo no hi he anat, però tinc moltes ganes d'anar-hi i li deia a l'Oriol abans de començar que tinc un amic també, tots tenim amics
sí,
avui,
sí.
Que em deia, esclar, és que un restaurant que es diu Disfrutar i et ve de gust anar-hi sense saber gairebé res, i en canvi tu em deies que és un nom que va causar, que no va agradar a tothom.
Exacte, primer vam començar a compartir i ens tiraven quasi bé pedres als familiars inclús.
Són els primers, són els més atrevits.
I nosaltres vam tindre una mica de recança, però ens vam tirar a la piscina i la veritat que el nom va enganxar molt, perquè què fem amb una taula? Amb una taula compartim.
I
en una taula també disfrutem del menjar i ens relacionem, no? Què més els catalans, que quan fiquem un plat al mig de la taula, doncs tenim aquesta reunió familiar, que és el més maco, i aquest valor que tenim, no? I per això vam fer el compartir i després vam fer el disfrutar amb aquests valors de disfrutar la cuina, tot això que fem a una taula, no?
Jo he tingut el plaer i el privilegi de ser a la part del darrere.
Exacte, vas venir un dia. Sí,
vaig venir un dia al Disfrutar per fer un programa de televisió. A la part de dalt tenen un laboratori d'alquímia genial, on tenen totes les proves que han anat fent amb els plats, a veure si els funcionaven o no, i és un treball, és una obra d'art d'assaig i error espectacular.
Va, entrem en matèria.
Sí, això
és que justament del que volem parlar és d'això, del procés creatiu, de com es crea un plat. Perquè tots hem fet aquella brometa de qui va ser el primer que es li va acudir barrejar els escamarlans amb el pollastre, diguéssim. Com va?
Primer de tot hem de saber que tots som creatius. Uns amb més mesura, un altre amb menys mesura. La creativitat jo crec que l'ha de despertar cada un. I després n'hi hauran que tindran més dons o perquè tindran més experiència, vale? Què fem nosaltres? Nosaltres tenim una llibreta de creativitat. Tenim una llibreta on apuntem idees, sí? I doncs nosaltres, quan volem començar a treballar un dia qualsevol, apuntem un llistat i comencem a apuntar idees. Pues, tortilla al revés. Macarrons rellenos. Canelons, m'ho estic inventant, eh?
Sí.
Fem un llistat. I doncs al dematí nosaltres comprem, anem a comprar i ens fiquem a fer proves al dematí.
Sí.
I comencem a fer proves. I anem provant. I nosaltres, el nostre paladar psicològic ja sap cap on ens encamina, perquè tenim experiència, i doncs ja anem encaminant-se, no? I quan ho proves, si se fica la pell de gallina, dius, hòstia, això és nou, tu.
Yeah.
Això t'emociona, t'aporta alguna cosa. Lo més important i lo més maco i lo més difícil és fer tècniques i conceptes nous. ¿Vale?
Mm-hmm.
Per què? Perquè això fa evolucionar. Això és com el primer que va fer, sempre fregàvem, una minifaldilla, doncs el primer que va fer una minifaldilla t'ha obert un camí que milions de persones portaran minifaldilla, no?
Clar.
O el pòstit.
O el pòstit, el que sigui, no? Però això és el que ens fa evolucionar.
Però, a veure, perdona, deu haver-hi una mena de guia, diguéssim. És a dir, jo que no hi entenc res, doncs potser diria una cosa ben innovadora, doncs barrejar una cosa que aparentment no lligui, no? Anxoves amb nata.
Perquè ho entenguem, tenim diverses línies de treball. Podem treballar sobre un producte, o per imagineu-vos que ens han portat ara unes gírboles de castanyer, si no m'equivoco, que es fan aquí al Montseny. Ens les van portar l'altre dia. Doncs nosaltres hem d'agafar aquest producte i començar a entendre aquest producte, comencem a treballar sobre ell per crear algo nou sobre aquest producte. Mm-hmm. Tu pots crear per un producte, vale?
Mm-hmm.
Sí. Pots crear per moltes formes, eh? Pots crear per combinacions, el que dius mar i muntanya. Doncs anem a fer un mar i muntanya, us explico un que fem a Cadaqués, que són anxoves amb mel d'avet, no? Doncs una combinació i ceps. Doncs a partir d'aquesta combinació, nosaltres podem fer milions de plats. Mm. Podríem fer una truita amb mel d'avet, amb trossos de ceps i pinyons. Podríem fer una sopa que fos de ceps i a sobre li podríem ficar un rajolí de la mel d'avet o podríem ficar una espuma o un aire de mel d'avet. Vale? Podríem fer milions de plats a partir d'una combinació. Podríem crear a partir d'una tècnica nova.
Clar,
vale? Per exemple,
textures.
Aquest any... No, per textura no. És una altra cosa. Podríem, és que hi ha milions
clar,
de
formes per crear. És agafar un producte, mirar-lo de tot arreu i dir què podem fer amb això.
Exacte, però no ens tanquem només amb un producte. Ah, podem buscar combinacions, podem buscar textures noves que m'estàs dient, podem buscar un milió de coses.
Vale? Deu ser tan
això
divertit.
És com,
tan divertit.
Això és com un modisto, no? Que pot agafar diferents conceptes, diferents tipus de roba, diferents teixits i pot fer milions de camises, no?
Mm-hmm. Saps on es veu això? Ara, no sé si vosaltres ja teniu producció cinematogràfica o documental al Disfrutar, si n'heu fet o encara no, del procés creatiu.
Ens estem documentant molt, més que rem la informació de les fotografies, les receptes, les tècniques noves, això.
T'ho dic perquè això que estaves explicant, i ara tirem una mica enrere en el temps, hi ha un documental fantàstic que es diu Work in Progress, Em sembla que es diu així, no? El Bulli Work in Progress.
Sí, ja sortim nosaltres.
Sí, surts tu, surts tu, i és el moment en què el Bulli tancava i estaven... Quants mesos estàveu...
Doncs durant 6 mesos tancàvem.
Clar, i llavors és fascinant perquè diuen, tu, carxofes, ja està, a partir d'aquí.
Totalment.
Textures, combinacions, maneres, i es passaran al matí provant. Això el mateix que explicaves es veu perfectament en aquest documental que es veu a Netflix.
Fixa't, Roger, que com sempre tenim un creador davant que ha trobat la manera d'explicar-nos la seva feina recorrent a una altra feina d'un altre creador. Ha dit, com en la moda, no? Que fas els teixits, tal. Però, Oriol, que això ens passa cada vegada, no? Amb cada conversa que tenim, sempre hi ha una referència d'un altre art, d'un altre procés creatiu, que ens serveix per acabar d'explicar el procés creatiu en concret. Tu ets una persona fàcil per treballar amb tu, creus?
Sí, jo sóc fàcil.
Sí?
Sí.
Estàs convençut d'això, no?
Sí, sóc un bon Jan.
A veure, Mateu...
Bona tarda. Bona tarda.
És veritat, això, o no?
Fatal.
No, no és veritat. Ell sap que té... No.
Què va. Si estem junts els tres, l'Oriol, l'Eduard i jo, és perquè ens portem superbé i cada un és capaç de mantenir l'espai vital de l'altre, que és superimportant.
Perquè suposo que en una cuina o en el terreny de la cuina hi ha d'haver-hi molta complicitat, molta cooperació, no? Molt de compartir, ara que parlàvem d'aquest verb.
Aquí està. Això és indispensable. Com estava explicant ara ell, que l'estava escoltant així a fora d'antena, és un ofici superdur que, per sort o per desgràcia, doncs crec que compartíssim més estones junts entre l'Oriol, l'Eduard i jo mateix que potser amb les nostres pròpies parelles els últims 15 anys. I aquests últims 5 anys que m'ho hauré compartit i disfrutar potser encara més. Llavors arriba un punt que ja saps cada un amb què és bo, amb què és dolent i on tenim els límits. I a partir d'aquí, doncs, vamos, explotar-nos.
I tu amb què ets bo? Mateu, tu?
Tots som bons amb tots.
Sí,
no.
Sí, ja ho sé, però en què ets millor?
L'altre dia estàvem parlant...
En què ets excel·lent?
Excel·lent? Tots som excel·lent.
Me catxis!
No, home, no.
Sabeu què és el més important amb la creativitat? Que un... Jo no ho sé tot. El Mateu no ho sap tot. L'Eduard no ho sap tot. La gran diferència és que la pinya, la unió de les persones, és el que fa la força. I per exemple, si comparem el Bulli o el disfrutar per què és el disfrutar? Perquè podríem ser l'Oriol Castro, o podria ser l'Eduard Xatruc, o podria ser el Mateu Casanyes. I no és així. Som un equip.
Clar.
I aquest equip és el que fa la força. Creiem en un projecte que és disfrutar, en un projecte que és compartir. I la creativitat, jo puc dir una idea... Perdona?
Dic que sempre parlem del tema de la cursa de llebrers, que quan un no tira, l'altre tira el carro, i quan és això, no? És un dia per un dia l'altre, i l'altre dia el de més cap enllà.
Però m'he d'imaginar que vosaltres treballeu realment junts. Per exemple, ara has dit, ens han portat unes gírgoles, i ens posem a mirar què en podem fer.
Exacte.
Aquest procés és compartit?
Totalment. El Mateu està més a Cadaqués, però igualment ens anem compartint, anem veient la foto pel WhatsApp, podem anar parlant i anem compartint, i amb l'Eduard, que estem més a Barcelona, doncs també.
Us envieu fotos
estem els tres,
per WhatsApp de dir, jo he tret això de la gírgola.
No, ens han portat un producte, si tens alguna idea, passa-la i la fem. Yeah. Per què? Perquè quan tu estàs treballant, jo puc veure una cosa. Vosaltres podeu veure aquest llapis d'aquí, però és que tu des d'aquesta perspectiva pots veure un llapis totalment diferent. Mm-hmm. I si tots anem aportant idees, anem construint. I això és el més important. Un arquitecte, a Frank Gehry, què creieu, que Frank Gehry fa tots els edificis? No, té un equip de gent darrere. Mm-hmm. Ell és la imatge. Però per nosaltres la imatge no és el Frank, és el disfrutar.
La setmana passada parlàvem d'arquitectura, justament, en aquesta mateixa...
No, jo penso que això és molt important, no? Que veiem i desmitifiquem les coses, no?
Mateu, de tota manera, tot i que les discussions no siguin agres, sinó que siguin agradables... Però
també n'hi ha,
Per això us volia preguntar, quina seria una discussió que poguéssiu tenir quan esteu treballant? Sobre què? En quin aspecte?
Jo crec que una de les coses que ens fa especial dels tres és que discutim sobre tot. O sigui, som capaços d'estar... una hora i mitja discutint de si una estanteria anà muntada així o deixats, si el plat de les gírgoles o de les múrgoles ha de portar salsa o ha de portar gelatina. Ens fa molt farragosos a l'hora de prendre una decisió de tres persones diferents, cada una amb les seves connotacions i les seves maneres de veure les coses, però sí que és veritat que ens dona una seguretat impressionant quan prenem una decisió, tots tres anem a una i tenim molt clar quin és l'objectiu. I això és una de les coses que ens fa grans, crec.
I, Mateu, de tot el procés, i també t'ho pregunto a l'Oriol, de tot el procés, quin us fa trempar més? És a dir, aquest de procés de descobrir què es pot fer, per exemple, amb un producte, o després cuinar-lo, o veure la cara del client?
Veure la persona quan prova allò que has pensat o sobre el que has treballat i de més, no té preu. Evidentment, quan tu te'n dones compte que tens entre mans allà davant una cosa que potencialment és viable, és perquè llavors hi ha algú darrere que s'ho menja. Ho prova i la felicitat aquesta, o sigui, els negocis que vulguis tenir, ja, en el cas de compartir o disfrutar, tots tenen sentit gràcies a que la gent que ve,
els clients,
prova i que se'n va satisfet per la porta.
Mm-hmm. Això jo crec que és universal amb tots els creadors, no? Que el moment, aquest moment de fer el cim, de l'eufòria, és quan l'obra d'art arriba al seu receptor.
Sí, el que passa que, clar, tu li preguntes després, quan ja ha menjat una estona i està relaxat, el que seria interessant seria veure la reacció in situ, és a dir, posar una camareta de quan es posa el menjar a la boca.
Voleu que us digui un seguit? Nosaltres, el disfrutar tenim la cuina davant del client, no? I nosaltres estem allà. I com que veiem el client, a vegades veus algun client que fa una cara de pòquer i dius, hòstia, aquest tio li agrada o no li agrada? Ja et quedes descol·locat. Perquè llavors dius, hòstia, li dius al metre, vés a veure si li agrada, si està content, tal...
Per tant, ja us heu fet la cuina per poder veure la reacció del client.
És molt maco, però molt dur, eh? Perquè tens que estar allà controlant tot, però és molt agraït per agafar el ritme de treball.
Mateu, digue'm.
Hola?
Ah, sí, perdona.
Digues.
No, que dic que el que deia ara l'Eduard, ahir l'Oriol, és vital en el concepte del disfrutar. I és que hi ha una cuina enmig d'un local i al voltant de taules. I el cuiner des de la cuina és capaç de veure les emocions de la gent i controlar el tempo, el segon, de què és el que està passant a cada taula.
I el client també us veu a vosaltres, clar. Entenc, eh?
Sí.
Mm-hmm. Clar, molt bé.
És un feedback fantàstic d'emocions. Molt bé, Mateu, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins ara. Adéu, fins ara. Les amoureux sont comme le bon vin.
Il donne de la joie ou bien du... Abans parlaves, Oriol, una pregunta molt ràpida, eh?
Sí.
Quan descobreixes algun plat que et posa la pell de gallina perquè dius això és nou, en recordes algun últimament dels últims anys del disfrutar?
Sí.
Per exemple?
Sens dubte, mira, te'n diré dos. Un és una tècnica que havíem fet al Bulli l'any 2002, l'esferificació, i l'any passat en el disfrutar el que vam fer va ser evolucionar aquesta tècnica i vam aconseguir enganxar uns esfèrics que sempre ho rentàvem amb aigua i els donàvem separats. I ara el més senzill va ser unificar-los i hem fet la tècnica de la multisferificació moldejable. Fem una... Sí, el nom és molt raro, però és molt senzill, eh?
Amb això anirem a Mart, eh?
No saps, sí.
Llavors fem una mazorca de maïs, tota d'esfèrics de blat de moro, i sembla una mazorca, no? I és molt maco. Per què? Perquè ja estem veient restaurants de moltes parts del món que estan fent aquesta tècnica, i això és el que t'emociona, que dius, hòstia, hem fet alguna cosa per la cuina, no? Hem fet alguna cosa que altres restaurants ho podran fer. Que això és el més brutal.
Mira, em va molt bé que hagis dit això de és molt bonic, perquè l'estètica hi té molt a veure amb la cuina. Eh?
Totalment.
Vull dir que és veritat que al final és el gust el que et fa disfrutar, però el que el menjar entra per la vista és veritat. Em deies abans d'entrar que no només el menjar ha de ser bonic, sinó que el suport on poses el menjar també. O sigui, que us preocupa molt la vaixella, el plat.
Exacte. Jo crec que és una part que hem de mimar molt també per vestir el plat, no? El plat té que ser bo, alegre, divertit, emocionant, que et doni trempera quan te'l menges, no? Però el suport, la vista també és molt important, no? Nosaltres sempre anàvem a buscar les vaixelles, anàvem a supermercats, anàvem a tendes, i per ficar-ho al plat. Vale? I aquest any vam fer una col·laboració amb l'Escola Massana i vam vindre durant 5 dies 8 alumnes i 2 professors. No? I vam menjar el menú, i els veies, i deies, hòstia, a veure què els sembla a aquests nois, no? Després vam fer un resum, i això us ho poden explicar un dia, que és molt, molt xulo. I bueno, ja us ho explicaran ben bé el que vam fer. No us ho tinc que dir jo. I vam fer unes vaixelles molt orgàniques, molt naturals, que són brutals, no? I que són molt senzilles, no? Però és diferent. I a vegades vols l'exclusivitat. Quan tens un restaurant creatiu, doncs vols l'exclusivitat. I hem de ser creatius també amb les vaixelles.
S'ha de ser creatiu amb tot, perquè l'ambient del local també s'ha de cuidar molt. Clar, I en el clar, cas del clar. Disfrutar està molt pensat, això.
Sí. I el punt just de l'amabilitat, que dic jo, no?
És
que no t'intimidin.
Sí.
O sigui, està molt bé l'amabilitat, que et cuidin i tal, però que no t'intimidin. Almenys a mi em passa, no? Que en algun restaurant, per molt bo que sigui, m'he sentit intimidada. No, i trobo que no, tu has d'estar relaxat quan estàs disfrutant.
Nosaltres el que vam voler, quan vam fer el disfrutar amb l'experiència del compartir, volíem que fos algo pròxim a la gent, que no fos recativat, que el servei fos bastant informal però formal.
Però tampoc massa informal.
Tampoc massa informal, que tinguis el punt just i depèn del que vulgui el client, no? I jo crec que això ho hem arribat aconseguint el disfrutar i la gent quan ve doncs, està molt contenta, no? I el més maco és quan la gent se'n va i diu, hòstia, què bé m'ha servit aquest cambrer, com he disfrutat i que vulguin tornar a reservar, sobretot això és el més important, no? I la gent del país, que no ens hem de recordar, la gent que ens ve cada, el dia a dia, no només els estrangers, sinó la gent de la terra, que és la que t'omple el restaurant.
Tenim algú que va anar al disfrutar i clar...
Sí, el Xevi Galceran hi va anar, diu... Vam estar al Compartir fa un parell d'hiverns amb els nostres fills. No som de restaurants cars, però com vam disfrutar?
És que clar, és que disfrutar és disfrutar. Escolta, procés creatiu.
Sí, per favor, Oriol, amb què ens compararies tu el procés creatiu d'un cuiner?
Mireu, jo... comparant-lo amb les tècniques, no? per exemple, la Fórmula 1, no? Hi ha les Fórmula... O podríem dir el Barça, podríem dir els dos. A la fórmula que fan, busquen la fórmula algú és l'exponent dels cotxes, no? I què fan ells? Busquen noves tècniques revolucionàries per millorar aquests cotxes i poder guanyar les competicions, no? Imagineu-vos que una d'aquestes tècniques fos una peça injectora que seria la multisferificació moldejable, no? La injectaríem en un cotxe de fórmula 1 i faria que guanyés aquesta carrera, no?
Molt bé.
Pues, això és el que fa important que després que aquestes tècniques les baixaran als cotxes, doncs a la Seat, a la Ford, a totes aquestes marques, i les podran aplicar en aquests cotxes, i aquests cotxes podran evolucionar, no? I podrem tindre cotxes més ràpids, no? I el millor és de la Fórmula 1 que guanyen una carrera, doncs, i se posa la pell de gallina, no? Quan guanya el Fernando Alonso, o sigui, guanya, no? Se posa la pell de gallina, doncs el que volem nosaltres també, quan creem una tècnica, que se'ns posi la pell de gallina, guanyem una carrera.
La pell de gallina avui amb l'Oriol Castro, del restaurant Disfrutar i del Compartir de Cadaqués, amb el Mateu Casanyes i l'Eduard Xatruc. Un plaer, de veritat. Moltes gràcies.
Gràcies.
Sílvia Soler, també.
Adéu. Estat de Gràcia.